Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya, avui tenim la sort que ens acompanyi en Roger Royo, secretari general de la Cambra de Comerç.
Secretario general!
Espanyola a Corea.
Cambra
no fa servir Samsung!
Oh! Ho sento, Samsung.
Roger, benvingut a Mossega la Poma.
Gràcies.
Oient històric, perquè fa més de 10 anys que... és tan antic com el podcast, gairebé.
Ei, quan ha vingut, jo li he preguntat si ens escoltava alguna vegada.
O sigui... Sí, no, doncs imagina't, fa més anys que ens escolta que tu.
Segur, segur.
Qui ha parlat és en Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
Avui sí, avui tenim Skype i per tant a l'altra banda de l'Skype tenim el senyor Raül Arribas.
És que avui hi ha un tècnic competent, avui hi ha algú que sap d'informàtica a la sala.
Sí, no com altres, no com altres. I clar, marcar-li, com as always.
Doncs, escolta, ara que parlem de tècnics de podcasting, avui m'han explicat que algú ha demanat un pressupost perquè li, per fer una producció de podcasting, per produir un podcast,
i que li han demanat?
I li han demanat un pressupost de 100.000 euros.
Però és un podcast...
100.000 euros!
A veure, tu què et penses que val un podcast com Final Feliç?
És que un podcast però amb Final Feliç, o sigui, al final fiques, jo que sé, una polca d'aquelles que tocava l'Steve Urkel o alguna cosa. O sigui, impressionant. Bueno. 100.000, o sigui, tu penses que el valor de... Nosaltres portem aquí 13 anys,
i
o sigui, això seria
euros,
com 1.300.000
euros de tota la vida.
O sigui, no, i a més, si dius que fotràs 450 episodis gairebé que portem nosaltres, lo flipes.
Bueno, en tot cas, això serà la primera part, que com us deia parlarem amb Roger Royo, i a la segona, bueno, parlarem amb ell de la realitat asiàtica centrada sobretot en tecnologia, segur, però jo crec que és interessant que parlem una mica també del teu viatge vital, que déu-n'hi-do, perquè ja fa 6 anys que estàs visquent a Seul.
Sí, més o menys.
I la segona part tenim tot de notícies petites variades. Entre elles parlarem de Samsung.
Bé o malament?
Malament.
Malament.
A veure,
malament.
Quan parlem bé d'algú en aquesta
mai.
Casa?
Mai. O sigui, l'única cosa que ha fet bé Samsung va ser el ficar el tema el tema I believe in a thing called love en l'anunci del primer Galaxy Note. A part d'això no han fet res bé. Mai.
No, bé, és això, ho explicaré.
A l'anunci del primer Galaxy Note van ficar una cançó molt bona.
Que ara porteu dos mòbils grans i tot això no és gràcies a Samsung.
També,
no? Això va ser cosa de
no, no,
i el model ajustat.
Bueno, ja dic, jo dic, el dia que vam ficar el Galaxy Note, jo me'n vaig comprar un de Galaxy Note, vaig tenir el 2. I dic...
Però per insultar-lo. Que jo hi era en el programa, en aquella època.
Però jo el vaig comprar, o sigui, almenys...
El vas denostar, o sigui, és igual.
Però, però almenys vaig fer l'esforç de comprar-lo.
Bueno, deixeu-me que avui també
era barato,
I el Tomàs va dir que una pantalla així de gran, qui la volia per un mòbil?
Qui
que allò
vol
era
una pantalla?
Impossible
no,
de fer servir.
És veritat, i jo també ho deia, i ara a vegades agafo algun iPhone 5 dels pagesos del meu poble.
Sí, bueno, és que el teu poble, perdona, es compren hasta Tesles.
Sí, també.
I això...
No tothom,
hi ha calarons,
I això us passarà amb el botó back.
No, amb el back no,
Vindreu amb el botó back.
No. A veure, val a dir també que Tomàs i jo tenim l'iPhone 10 i l'11, però el tenim amb la mida petita, no tenim el gros,
No.
Si no, massa gros, tan gros no pot ser.
Però el petit ja és de...
No, però sí, ja està patofono. Ja està
és patofono. Que primer Note era de 5 pulsades com a 1, No es pot ser que era de 8 o de 9.
No,
era
de 5 i mig,
Jo era,
el 2 que vaig tenir jo era
de
5
i mitja. Sant Google.
Però el primer de 5 amb 1,
Quin Note?
Galaxy Note 1. Això a la Wikipedia. Bé, doncs, mentre anem fent això...
Deixem els podcasts bons,
Sí, sí, sí.
5,3.
5,3. 5,3. Ni per ti ni per mi.
5,3. Però vull dir que no era una cosa gran,
I el 2 quan era?
El 2 era xustaca general.
I el 2, 5,5.
Veus? Aquest l'he encertat jo.
Bueno, anem a començar com Déu mana. Deixeu-me acabar de presentar.
No sentem precedent.
No. La fotografia d'avui, on veureu, per cert, en Roger, perquè ara feia dies que venia gent però que no feien foto, avui, mira, hem fet fotografia.
Perquè és que en Tomàs no vol que surti una cadena per baixar...
Sembla, el tros ha estat amb un escorxador, sembla les cadenes de l'escorxador.
La cadena de la cortina del croma no li agrada que surti. hosti, bueno, i llavors per això no fem fumes.
Si veieu la fotografia avui, i no l'hem esmentat, i ja està bé que de tant en tant l'esmentem, ha estat gràcies a l'Àlex, que és la persona que treballa aquí en Elisa i que ens ajuda a part de la logística, a part de que ens obre la porta.
I pobret, saben fer fotos.
I saben fer fotografies. Exacte.
Perquè han estudiat ja, de com fer a fotos. El fotut és que no fan servir Mac, No, fan servir un Mac, però fiquen software d'Adobe.
Bueno,
doncs, fiquen el Premiere i aquestes coses.
Fixeu-vos si anem tard i la quantitat de coses que hem de dir en aquest episodi 426, temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Cinc minuts d'introducció.
Sí, ho hem fet molt bé.
Si és breve, dos vegades breve. No? Ah. Oh, tot això. Roger, gràcies per estar avui aquí.
Gràcies.
Hem tingut la sort de tenir-lo, jo crec que per una epifania. I l'epifania és que no hi ha hagut Mobile World Congress, que per això ha vingut ell, pobre de Corea.
Si tu has vingut pel Mobile.
Jo he vingut. Clar, tot pagat, però...
Bé, tot, des de puta mare, no? Bé, vens
a
veure la família.
De vacances forçades.
Bé, sí, sí. Però això està bé.
Abans de res, deixeu-me dir una cosa. Aquest senyor és podcaster, també.
Wow.
Sí?
Ha començat un podcast que us el recomano perquè té bona pinta i quan tu et deixis anar i comences a omplir-lo de contingut serà superxatxi. És que té 3 episodis.
T'avís, és un bici, eh?
Sí?
Marc, atent que arriba el moment de les falques.
No, i es diu Hecho en Corea. Està molt bé, eh? I has donat algunes coses, pistes. Has parlat d'un riu, perquè Seul travessa un gran riu.
El riu Han,
no? que està, diguéssim, lligat molt a la història de Corea.
El riu Han és el del vi, no?
Sí, la riu Han.
Perdó.
Hòstia, és el xiste més dolent de l'any.
M'estic veient. M'estic veient el Toni, ara mateix descollonant-se en el metro. Per això vols que tiene tant...
Però el Tomàs ha pillat ràpid, eh?
Sí, sí, perquè estoy con el Sam Sadurní, també, que és un tema que ha anat molt aquests dies a Twitter. A veure, ho he dit, aquest secretari general de la Cambra de Comerç Espanyola a Corea, però tu no vas arribar a Corea com a secretari general.
No,
vas arribar com a professor de... Bueno, ni això, el teu so... Bueno, explica una mica la història.
De fet, ni això, perquè jo era auditor aquí a Barcelona. De fet, vaig fer un viatge, jo estava amb l'auditoria, intentava... ser una mica més internacional i vaig fer un viatge als Estats Units. Allà, coses del destí, que en res, 3 mesos, vaig conèixer el que és ara la meva dona. Llavors, a partir d'aquí...
Però ell és d'allà o és d'aquí?
Ell és de Corea.
És de Corea. Sí, o sigui, sí, tu als Estats Units coneixes una noia de Corea.
De Corea del Sud, sí. Llavors, clar, allò que no teníem 2 opcions, doncs quedàvem als Estats Units, anàvem... Bueno, vam tornar aquí a Barcelona.
El teu viatge als Estats Units era d'estudis o temporal? No?
Era, bueno, de fet, la meva germana era doctora, bueno, és doctora de la Universitat de USC, que és la University of Southern California. I bueno, jo vaig aprofitar que ella estava allà tenia
és,
casa.
És una molt bona universitat.
És una molt bona universitat de futbol americà, eh?
Sí, sí, també, estrògens.
He sentit a dir que hi ha un podcast de futbol americà.
Com es diu? Ai,
ara ja no val per res.
Ho dic a la punta de la polla, com es diu això?
Si no hi ha NFL no val per res.
Estem una mica de paró, eh? Tot s'ha de dir.
Una mica, bueno, fins als propers play-off, com es diuen els
trials? Descansem unes setmanes i després ja farem alguna
altra cosa. Però a la Super Bowl va gaudir molt, eh? Va ser molt divertit. I els que us vam escoltar també. Perdona, deies això, que estaves allà a la USC i
llavors,
a Califòrnia.
Estava allà a Califòrnia, vaig una mica empapar-me de tot el que era Califòrnia, i llavors al cap de 3 mesos vaig tornar cap aquí. Bueno, tenia una feina a una escola a Londres. En teoria una feina de 6 mesos, que era una mica el que li deien el gap year, que és un any en el qual ells estalvien, abans d'entrar a la universitat, estalvien per fer un viatge, el viatge de la seva vida.
És curiós, a Alemanya hi ha aquesta tradició d'abans d'entrar a la universitat, però el que fan és que fan algun projecte de cooperació. O es foten un viatge i aquí es foten
no
un projecte de cooperació.
A Israel, per exemple, que el servei militar és obligatori i dura 2 anys, quan acabes el servei militar, dura un any i pico, no ho sé, quan acabes el servei militar tens, em sembla que 8 o 9 mesos pagats per l'Estat i la gent, els joves, ho utilitzen per viatjar per tot el món. T'estàs allà a un lloc remot a la Xina i trobes, què trobes? Australians, perquè els australians estan a tot arreu, sí, no sé sí, què prenen, i jueus que estan fent el viatge d'acabar la mida.
La meitat d'aquests, el viatge el fan a Goa.
Ah,
a Goa.
A Goa, a la Índia.
A la Índia, sí.
Bueno, a Goa, a la Índia, que jo vaig descobrir a Goa que hi has d'anar a l'hivern, perquè a l'estiu és quan tenen el monzón i està tot tancat.
Bé, doncs estaves, diguéssim, a UK, a Londres.
Doncs estava a Londres, tenia que estar 6 mesos, però jo després de 3 mesos no vaig poder més, perquè més era gener, febrer, març, allò que és núvol, neu, molt trist. Segurament després la primavera surt, però no, el sol encara no l'havia vist. Llavors em vaig tornar a Califòrnia. De fet, va ser com... Em torno. I llavors... Una mica vam seguir la relació i a partir d'aquí va ser, bueno, què fem? O tornem o estudio alguna cosa als Estats Units, o tornem... I vam tornar cap aquí a Barcelona. Llavors aquí a Barcelona vaig seguir amb la carrera bueno,
ella no, perdona, ella no va tenir cap problema per venir amb visat cap aquí? O...
Bueno, de fet, en aquell moment ens vam casar al cap de 6 mesos, perquè ja ho teníem molt clar.
O sigui, ens vam casar aquí.
La
matrimònia té la nacionalitat, clar.
Sí, és com jo a Corea, que no tinc problemes en el tema de visat, que és un dels problemes.
Però és que tens com la doble nacionalitat.
Bueno, és la residència aquesta que te la donen cada 4 anys.
No tots els països tenen doble nacionalitat, que semblava una cosa com molt comuna i es veu que no a tot arreu.
No, Corea, de fet, els meus fills, que tenen ara sí que tenen la doble nacionalitat, però als 18 anys tenen que escollir una o l'altra. Perquè, de fet, allà, com Israel, tenen un servei militar de 18 mesos, i evidentment
a més allà la probabilitat d'entrar en combat no és nul·la.
No ho és,
però aquí
no és.
Tampoc, no et pensis, però bueno.
Bueno, sí, però aquí és a la plaça Urquinaona que és això.
Vale, doncs, clar, dos nens, però vau tenir nens aquí?
Clar, nosaltres vam tenir la primera aquí, però bueno, ja ens vam adonar amb tot el temps que tenia. Jo estava amb l'auditoria, que eren
moltes
hores.
Disculpa, tu vas estudiar?
Administració d'empreses aquí a la UB.
I ella també?
Ella estava estudiant cine. Estava estudiant cine a Califòrnia.
Cine, que guai.
Que bo.
Sí.
Val, així per tenir context. Vale, aleshores, esteu aquí, ella arriba aquí com està casada amb tu, per tant, pot treballar aquí. I en principi us estableu aquí, ja teniu la primera nena.
Però va ser això, vam anar a buscar ja un segon, perquè és allò de que la primera, deies, ostres, si sumes una nena i un nen, segurament jugaran entre ells i, ja no, i la suma i la resta ja es quedaran en zero.
Twitter... Sí, però això no és veritat.
És mentida. És
avui deia que
algú m'ha enganyat.
Tenir un segon nen no és tenir doble feina, és tenir un bar de vikingos, m'han dit avui a Twitter.
Sí. De fet, estem estudiant posar a casa allò d'una diana de fusta i unes adestrals per llançar.
Això mateix.
És el que estem pensant.
Doncs això. I llavors, a partir d'aquí, com que ja vam tenir l'opció que el pare de la meva dona, de Sehi, m'estava muntant una acadèmia, i llavors vam dir, bueno, anem a fer un negoci, jo que he après a fer negocis, anem a fer negocis. I llavors ens vam anar a Daejeon, que és on, de fet, on encara vivim, que és una ciutat que està al centre de Corea, té uns 2 milions d'habitants, 1,5 milió, crec que alguna cosa així, però és una ciutat que li diuen la ciutat gris, en el sentit de que es viu molt bé, perquè tots són funcionaris i researchers, no?
Investigadors,
però no hi ha res més. I llavors la gent tendeix a ser molt, diguéssim, apalancada, en el sentit de que...
Sí, és en plan rotllo suburbà, no?
Sí.
No hi ha entreteniment, la no gent hi ha això, cadascú casa seva...
I no, a veure, hi ha moltes zones verdes, per famílies està molt bé, però per buscar feina és impossible, ja. I especialment si ets a fora. I llavors
està
fins i tot...
a Seul.
Està tot a Seul, no? O Seul i Busan, que són els dos centres, allò com un Barcelona-Madrid.
Sí, això és un centre una mica administratiu, no?
Sí, de fet és una mica el govern coreà per intentar moure els pols econòmics de...
No com aquí, que tot es concentra a Madrid, sinó que allà més o menys han anat distribuint una mica.
Ho han intentat, perquè al final són 20 milions a Seul i els altres 30 repartits, però es veu...
És molt aviat, 20 milions de persones.
Són moltes persones.
Seul és enorme, sí.
I llavors al final tot l'econòmic està a la capital. Però llavors a partir d'aquí nosaltres vam muntar l'acadèmia. L'acadèmia, a veure, no anava malament, anàvem tirant, anàvem fent... No tenia perspectiva, perquè en teoria, quan ja passes el primer any, representa que ja pots créixer.
Però tu parens a parlar coreà.
Jo parlo un coreà, però el problema del coreà és que
com
tu...
Com un coreà de Badalona, no?
Sí, bueno, sí. Més o menys. Jo sóc de Sant Adrià, o sigui que... Algú així, encara pitjor. No, doncs, a veure, el coreà és... Tu pots estar a nivell mig, que és un nivell en què pots parlar amb els sogres, que ja el per mi és el nivell sogre, però a la que avances...
És important, eh? Sobretot si a més fas negoci amb el sogre.
Això però, mateix, bueno. Això mateix. Sí, sí. Però a la que avances ja dius... que clar, no és una paraula, no pots... Allò que dius, ostres, aquesta paraula vol dir... Tu pots imaginar, aquí no. Aquí cada paraula és un... És, te l'has d'aprendre i te l'has de menjar.
I és específic.
I si no te l'expliquen, encara que te la repeteixin, perquè jo m'ho trobo amb la meva sogra, allò de...
Sí, sí, que tenies el concepte però no et sortia la paraula perquè
i
no 20, la coneixies.
I allò de que te la repeteixen 20 cops, però com que no saps el significat i no el pots deduir-lo, doncs et quedes allò amb els 20 cops amb la mateixa cara. De dir, no, és que no entrarà. I llavors una mica això, a partir d'aquí, jo ja estava al cap de 2-3 anys buscant alternatives, si tornar, si no tornar... I aquí és quan m'arriba l'opció de la Cambra de Comerç. Que de fet, la Cambra de Comerç en aquell moment era una entitat que estava recent creada. Eren uns 15 membres. No sé si una mica la idea de Cambra de Comerç la teniu, però és un, al final és un club d'empreses.
Que jugueu a golf.
Sí, que jugueu a golf.
Passeu molt bé. No, és un hub, és a dir, és un connector. Sí, és fa de connector, no? Quan
hi ha... I de fet, en el passat sí que és veritat que les cambres tenien un pressupost molt gran, perquè tenien un pressupost públic, però ara, des del 2012, que va ser el govern del Partit Popular, va eliminar qualsevol ajuda a totes les cambres de comerç. I llavors vol dir que les cambres a l'exterior, l'únic...
Es mantenen per socis, no?
Es mantenen per socis. Sí,
però bàsicament el que vosaltres feu és ajudeu a les empreses a posar-les en contacte amb
això
empreses
mateix.
Locals i fer
networking.
I a més
a més,
i
sobretot el que es fa són doncs, esdeveniments, com ara el mobile o altres d'aquest estil, on diguéssim que s'aprofita la sinergia per portar diverses empreses, per fer de companyia,
clar.
Escolta'm, no pateixis amb les empreses locals, ja t'ho gestiono jo i fas...
Però l'ajuda és bidireccional o és només d'empreses d'aquí?
No, és d'espanyoles cap allà, coreanes cap aquí. És una mica, jo diria un tema Nokia. Jo sempre dic el connecting people. Que és el...
Una pregunta, perquè no és l'única persona que conec que està casat amb una noia de Corea, perquè tinc un ex-estudiant d'aquí, el Julio, que està a Google. Doncs van a Google i amb una Googler coreana i estan tots dos vivint a Irlanda, feliços i casats. Com és estant a casa el sogre, que sempre és tot una experiència.
No, i a més, ja ho és aquí. Imagina't amb el canvi cultural.
Ja sigui catalana o mallorquina, com és el meu cas, estar a casa el sogre sempre és un... Sempre és una situació. Com és el fet de tu ser occidental? A més, en deus fer dos com el sogre, perquè a més, ets el Sant Pau i... com és allò, dintre la societat, el fet de ser el marit occidental de Sant Adrià amb el coreà.
Jo crec que els coreans han canviat molt amb els últims 20 anys.
Sí. El coreà del camp de la bota, jo dic com...
A veure, és una mica... De fet, el nucli familiar és molt semblant i és una de les coses que ens vam sorprendre, de la meva dona i jo, el meu pare i el seu pare, mentalment tenien la mateixa estructura d'educació, el primer... o família.
Allà és molt bèstia l'educació.
És potser un nivell més, però el meu pare com ja era allò de teniu que estudiar, teniu que tenir un títol i tot això, ja sí que eren bastant semblant. Però tot i així, el que hi ha el concepte de el que seria comunitat és molt diferent al que està, al que tenim aquí. Aquí ho veus com algo individual, no? Individualisme.
No, aquí s'ha perdut. Aquí als anys 70-80 encara hi era, al voltant de les parròquies,
quan, aquest tipus d'associacions. I els barris. Els pobles, sí.
Però allò hi havia aquestes institucions, hi havia en els pobles hi havia el casino, que no era el lloc d'allò, sinó que on es jugava dòmino i el bar anava tothom, les parròquies, tot tipus d'organitzacions... el club d'excursió, el cau... Bueno,
el món ha canviat molt. Mira, ja no hi ha... saps que els Boy Scouts han entrat en fallida?
Els escoltes?
Sí, americans, perquè no tenen prou diners per pagar tots els judicis contra assetjaments sexuals.
En aquest cas, això és una altra cosa. No tenen prou caletes. Llavors, a part d'això...
Bueno, de fet, era una mica també... és fake it until you make it, no? Una mica així, perquè al final era... sí que sabien els pares d'on venia i qui era jo, però una mica els coreans també, com que és allò comunitat, tens que aparentar cap als altres, no? I és una mica, jo, per exemple, la meva família és històricament de Sant Adrià, el meu besavi era l'alcalde de Sant Adrià, però el seu pare ja això ho va agafar i va dir no, i cada persona que li presentava algú era aquell és el Roger, el seu avi és l'alcalde de Barcelona. Jo, bueno, sí, 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 sí. Ens hem passat massa.
No és el mateix Sant Adrià que Barcelona, però
no
bé,
és el mateix.
Escolta, si no n'he ben trobat.
Però era
no?
aquesta idea, era, oh, ve de la Universitat de Barcelona, la millor de tot, i bueno, a veure, està bé, però no tenim allò... Això sí que és que Corea és molt cèntric.
La Universitat de Barcelona, la millor universitat no tecnològica de Barcelona.
Això mateix. Però és una mica aquests estàndards, perquè allà quan et presentes, el primer que dius és quina és la teva educació, quina edat tens i quin és el, diguéssim, quin és el teu salari. Són preguntes que són molt,
aquí
molt
no,
típiques.
Aquí no fem, això. Escolta, tu quan cobres?
Tal qual. I és les coses que em preguntaven directament.
Tu quan cobres, Escolta.
Sí, sí, és fortíssim. També és veritat que jo crec que la societat coreana ha canviat en els últims anys moltíssim. Uh-huh. I és cert que ho explicaves l'altre dia en el podcast, uh-huh, de la pressió que hi ha molt gran pels estudiants. No en va, Corea del Sud crec que és un dels països que més que té un índex més alt amb, uh-huh, com es diu aquest índex de...
L'informe PISA i tot
sí,
això.
La...
Jo ja us ho vaig explicar.
I que hi ha molts estudiants coreans que estan repartits per tot el món a les universitats més importants.
No sé si encara ho fan. Quan jo vaig estar el 2008 a Seul, em van explicar a una de les universitats... A més, a la Universitat Catòlica de Seul, molt, molt curiós, hi havia una universitat que es veu que van fundar monjos de no sé si jesuïtes, i tenen la Universitat Catòlica de Seul. I em van explicar que es veu que quan hi ha un equivalent a les proves de selectivitat, hi ha dos dies... que aturen a l'entreteniment.
És cert.
L'entreteniment.
Bueno, i els vols.
Sèries, com?
I els vols. O sigui, tot. Pel sorollet del que seria l'aeroport, paren durant unes hores, sí. Paren els vols.
Paren entreteniments, websites de jocs, esports, sèries, tot això, tot parat perquè els que han d'estudiar es concentrin aquella setmana en l'examen. O sigui,
i de fet, el dia de la selectivitat tothom comença més tard. O sigui, totes les empreses tanquen al matí perquè si hi ha algú que no ha arribat a l'escola, totes les carrers tenen que estar buits...
Que puguin arribar-hi...
Per arribar directament, perquè és com per ells és tot. S'han passat 6 anys...
Però a mi em sembla fantàstic que hi hagi aquest convenciment i aquesta idea tan arrelada en la cultura del país de dir que el futur del país depèn de l'educació que rebem els nanos.
Marc, però compte, perquè es passen 3 pobles.
Sí,
no, es passen totalment 3 pobles.
No, però o sigui, hi ha documentals de la vida que tenen els nens i nenes però fins a que són adults, uh-huh, i és esclavitud, eh? O sigui, surten del col·le, bueno, òbviament el Roger sabrà molt millor que jo, eh?
Sí,
però
no,
surten del col·le, se'n van directament a festes escolars, potser fins a les 10 de la nit,
fins
les 12. Cada dia.
Fins a les 12 o les 2.
De la matinada.
Cada dia.
Acadèmies obertes fins a les 12 o les 2. I un 90% ho fa, eh?
Bueno, en aquest cas has de fer llegir allò del llibre del Why We Sleep, del Matthew Walker, que dius que si no dormen 8 hores al dia no recordaran res del que aprenguin.
Una pregunta, però són feliços? Tu veus els crios feliços o la societat jove feliç? O veus alguna cosa que dius no, ja s'hauria d'arreglar d'alguna forma?
És que de fet, Corea no és un dels llocs que no és allò que hi ha en les tribus urbanes que aquí entenem, com els nichos de... A Corea, un 90% de la societat, et diria, és igual.
Sí, és com el monocroma.
Sí, sí. Llavors, de fet, totes les campanyes de màrqueting que en teoria és busca el teu sector, intenta... No, a Corea no. Ves al sector central perquè és allà on està tothom. Tot l'altre no és suficient per fer mercat. I, de fet, no s'ho plantegen. No hi ha una opció de dir, ostres, és que jo vull buscar alternatives, no em vull anar... No, tothom té que passar per la universitat i els que no passen, que són molt, molt, molt pocs, realment tenen una vida més dura, molt dura. Ja. Sí, perquè...
És cert que tota aquesta pressió social i que la gent, òbviament, doncs, passi per un cicle de formació de carrera, una formació, diguéssim, elevada, reverteix amb el país, perquè també en aquests 20-30 anys darrers Corea ha esdevingut un motor a l'Àsia molt important de tecnologia i d'altres coses, però de tecnologia per el que coneixem, i això no es construeix del res.
No.
Perquè a més hi ha tradicions familiars allà dintre de les empreses de molts anys, també, no? Com funciona una mica Samsung? Com funcionen aquestes empreses? Bueno, jo dic Samsung perquè la coneixem tots, però si diguessis noms d'empreses coreanes que famoses n'hi ha bastantes.
Sí, sobretot en construcció, tecnologia... De fet, Corea al final ha sigut... El que fa és, a través de l'educació, crea el treballador perfecte, el treballador que treballarà 20 hores, si és necessari, que realment farà cas, diguéssim, o respondrà a l'autoritat d'un altre i que alhora també té capacitat per treballar, o sigui que ha estat educat.
I això no es paga... O sigui, el preu de ser així, mm-hmm, que tinc l'eficiència i la docilitat de tenir treballadors que juguin, que s'impliquin, a la contrapartida d'això no és la baixa creativitat? Perquè és com no donis marxa una mica. No sé si contraposar els dos pols.
Et dono un exemple. Jo conec el sector de la fabricació de guitarres. Mm-hmm. Jo tinc aquesta perversió de mirar vídeos a YouTube de visites a fàbriques on fabriquen guitarres. No? Llavors, per exemple, en el món de les guitarres, Japó va estar molt, molt important. Pràcticament totes les guitarres elèctriques dels anys 70 estan fabricades totes a Japó, perquè les fàbriques americanes, com ho externalitzes, després ho emporten una altra vegada. Però, per exemple, actualment, si tu vols un bon instrument a un preu que no sigui absurd perquè estiguis pagant, jo què sé, doncs, banyes d'unicorni en els inlays de la guitarra, les guitarres bones són les fetes a Corea. O sigui, hi ha una empresa que es diu Universal Instruments, que està en algun lloc de Seul, i el que tenen és que tenen personal molt qualificat, però molt qualificat, que treballen a un preu raonable, llavors les guitarres valdran una mica més del doble que una guitarra feta a Xina. És a dir, que hi ha com un premi important.
Però la meitat d'una fabricada al Japó, teoria.
No.
És que és el que passa amb els vehicles.
Amb el Japó estarà la cosa com un 20% més barata, però la qualitat... A Corea tenen preus de treball relativament baratos comparats amb Europa, però els treballadors són molt qualificats. Mm-hmm. Són molt qualificats. En canvi, a Xina el que tenen és capacitat de producció a lo bèstia, però no tenen tanta qualificació del treballador. I aquest és el factor diferencial, perquè clar, o sigui, a veure, si tu et mires el mapa, Corea
que,
és relativament
tot
petita.
Tot i que Xina està passant un procés de coerització bastant
sí,
important,
evidentment,
perquè la pressió formativa que tu descrius, que això és molt exagerat, mm-hmm, s'està donant a la Xina actualment.
Sí, però a Xina a la universitat passen coses molt estranyes. O sigui, tot i que hi ha moltíssima quantitat, i evident, quan hi ha moltíssima quantitat, a dalt de tot hi ha la crema, i aquesta crema doncs, hi són gent molt, molt bona, hi ha com coses estranyes. Per exemple, aquí hi ha companys d'aquí de la universitat que han trobat els seus papers de recerca republicats en revistes millors d'on ells l'havien publicat, tal com estan, sense canviar ni una coma, simplement amb el nom d'un xino posat allà. Perquè agafen els xinos, ho agafen i ho copien. Llavors, tenen com, allà a Xina tenen com aquesta ambivalència ètica que fa que fotin coses molt estranyes.
De fet, quan venen aquí a fer Erasmus, a les classes, molts cops doncs, cooperen molt i no entenen que aquí hi ha exàmens que s'han de fer individuals, hi ha pràctiques que s'han de fer sols i els hi costa
molt. Bueno, a Corea una mica la idea és són ràpids com un xino, diguéssim, o treballen tant com un xino i tenen el perfeccionisme d'un japonès. Sí, sí. O sigui, sempre tenen aquesta idea
aquest
de...
Aquest món d'híbrid, no?
I també us he de dir que jo que he tingut empleats de les dues nacionalitats, he tingut empleats espanyols, catalans, i he tingut empleats coreans, o sigui, a vegades això potser és una mica polèmic, però la creativitat a vegades està sobrevalorada, en el sentit de que...
No creguis tant i curra.
O sigui, no fa falta que tothom sigui creatiu en una empresa.
O tota l'estona, no cal ser creatiu sempre tota l'estona.
Sí, a vegades tens que tenir gent que treballa molt bé i durant moltes hores i que no acaba, vull dir, ser resolutiu és una altra forma de o sigui, una mica de fer avançar les coses,
que
més que la creativitat.
La poma, que som ets... molt creatius, però no fotem un puto duro.
Tu ets el creatiu, els altres...
Esquis un guió, pobreta, Lucito.
Ja has parlat de que hi ha molts universitaris. El tema de l'FP, com està en aquell país? Perquè també es necessiten bons professionals tècnics.
Sí, a veure, sí, hi ha dos, diguéssim, dos carrils, no? Per anar a la universitat, diguéssim, de la normal, que tinguem, i la universitat professional. Sí que és veritat que igual que aquí també no la tenim tan valorada, la FP, allà passa el mateix. Vale. I és el que us he dit abans, el fet de que quan et presentis tinguis que ja dir la universitat d'on ets, perquè és la forma... costa a vegades de dir, ostres, no, jo sóc de la universitat de tal que no té la mateixa valoració que la teva. Perquè ja comences... i et descobreixes les teves cartes des de l'inici.
És una mica com en el Big Bang Theory, que sempre estan amb el Wolowitz, que no és doctor i sempre
doncs això...
és que és enginyer i va anar només a l'MIT, que és la millor universitat tècnica del món, però és un enginyer de l'MIT, no?
Un qualsevol.
Per favor, no té un doctorat a UCLA.
Anem cap a la tecnologia. Samsung, agafem a Samsung com a paradigmàtica. Samsung és una casa de barrets, tio.
Sí, Samsung.
Apple també, ho dic perquè el Raül ens està així mirant des de la distància.
Bueno, però encara no hi ha directius d'Apple a la presó.
No,
és curiós. No,
és curiós. Però sí, què passa amb Samsung?
Potser és que als Estats Units és més difícil que passi això.
Anava a fer un comentari molt macabre.
Però... El pots fer.
No, perquè...
Té una reputació.
Era de mal gust i no tothom n'ha de convertir el nostre mal gust. Per
Raül, digue'l que li posaré un pip, no et preocupis.
No, que era de bo, era molt mal gust.
Sí, hi ha autocensura, imagina't l'obèstia que devia ser.
Agafem Samsung com a exemple. Ho dic perquè Samsung és una companyia que té una part del PIB de la Corea, no?
Sí, no, i tant.
Significativa, per tant, diguéssim que a més és una icona de país, suposo.
I no només Samsung, sinó la cadena d'aprovisionament de Samsung, que ha de ser com 10 vegades més gran.
Que ens oblidem de LG, que LG també
LG possiblement estigui a la mateixa alçada o més.
O Hyundai o Kia o...
No, però poca broma, tres quartes parts de les televisions d'aquest país són LG o Samsung.
I d'Evo i també hi ha d'Evo
i la Kimco, la meva moto,
la moto d'en Tomàs, i segurament tots els patinets d'Amazon estan fets els que no rebenten deuen estar fets a Corea.
Parlàvem de Samsung com a exemple, com és allà? Quina significació té i quin valor té per la societat coreana?
De fet, és que els
perquè nosaltres sempre ens fotem de Samsung perquè ho copien tot, no? Sempre
és que
fan
masses coses, no es pot fer tot.
És molt divertit Samsung perquè foten aquestes cagades com mòbils que exploten, mòbils que ratllen, rentadores que exploten.
Però i aquí us arriba un 60% de lo que tinc allà. Nosaltres, per exemple, tenim...
Volquer Samsung.
No. I casa Samsung. Mira, no sé si tinc la meva targeta... Casa Samsung. I la meva targeta de crèdit és Samsung. I la meva assegurança Samsung. O sigui, al final és un... De fet, tothom és el somni de tot coreà, treballar per una d'aquestes empreses, perquè tens ja tota la vida solucionada, formes part de l'ecosistema.
El pla de pensions, de
aquí,
crèdit...
Samsung són molt amics de la Caixa, que tenen també assegurances i...
Sí, ja és un tot, de fet. I de fet, és el que dèiem abans, que al final és el... Les marques coreanes, un coreà no es planteja comprar una altra marca que no sigui coreana, menys japonesa, això, sobretot. Però fins i tot les americanes ja és com... Les veuen només en situacions molt... En casos molt raros, com Apple, que...
Sí, Apple realment... és una excepció.
S'ha d'explicar, la mania que tenen els coreans als japonesos és... tremenda.
Increïble,
no pots anar per tots els monuments que trobes a Seul, és aquí això i en anglès explicat, i això ho van cremar els japonesos quan van estar aquí.
És que hi ha una història al darrere molt gran.
Molt dura.
Una tírria tremenda.
No, hi ha una història al darrere molt llarga, molt dura, i que fa molt poc temps s'ha començat a resoldre reconeixent crims de guerra, crims contra les dones...
Això t'anava a dir, que estem parlant de fa 100 anys, no parlem de fa 1000.
I que s'ha començat a resoldre fa
poc.
No,
i a més els japonesos, una de les coses que tenen és que no com a govern no estan acceptant moltes de les coses que van fer. Mica en mica ho van fent, però no estan encara, no han demanat perdó.
Que estigui avui el Rússia aquí és molt interessant, perquè ell que ha estat als Estats Units i que està a Corea, no som conscients que vivim en un món on s'ha fet un swap de poder. Vale? Com ho estem vivint en aquest moment, no som plenament conscients. Els inputs que ens arriben audiovisuals venen molts del món americà. Però si tu viatges pels Estats Units avui en dia, els Estats Units és un país viejuno, amb algunes excepcions de Nova York i la part de Califòrnia, però els Estats Units és viejuno. Te'n vas a Àsia, o sigui, vas anant cap a Orient i vas flipant. Començant per Azerbaiyán, que els petrodòlars del país han convertit un país del desert allà al mig del mar que està allà tot tirat, que no hi ha res, en un país que comença a ser ric. I quan ja arribes a Singapur, arribes a Corea i arribes a aquests llocs, flipes que te cagues.
A veure, només hi ha una estadística que és interessant tenir clara. En el món hi ha 8.000 milions de persones, 1.000 estan a Europa, 1.000 estan a Amèrica del Nord, 1.000 estan a Amèrica del Sud, 1.000 estan a Àfrica i 4.000 estan a Àsia. Mm. I només a Àsia, deixant Austràlia de calderilla. No?
Sabeu, només viatgen perquè te'ls trobes
en un desert i quatre gats en allà i els cangurs i tal.
Ara pobres no tenen res.
I coales.
I cangurs i coales. Però el que és Àsia, 4.000 milions de persones. Mm. És al·lucinant, és a dir,
dels quals crec que 2.000, o sigui, 2.500 deuen estar entre la Índia i la Xina.
Sí, 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 o més.
Tot i que
tranquil·lament, tranquil·lament. Sí, sí.
Tot i que cada país
2.000 entre l'Índia i la Xina,
no, no es poden comparar tots els països perquè hi han desigualtats entre uns països i altres, d'acord, la Índia no és igual que, però sí que és veritat que estem visquent el domini econòmic i el domini comercial i per tant el domini de les coses que fem servir cada dia. Perquè clar, molt Apple, però aquest telèfon està fet a la Xina.
Està fet a Xina.
Per tant,
i Huawei, després potser en podem parlar, però Huawei està tallant, o li estan tallant tots els vincles amb les patents i el software occidental, això estan fotent tot ells.
Mm-hmm. Sí, però estan patint, eh? Sí, és veritat que tot es fabrica a Àsia, però encara es depèn molt de la investigació. Potser encara és una cosa que s'arrossega, que és inèrcia, però de molt d'investigació i de, diguem-ne, de coneixement d'Occident.
Però aquest canvi, Raül, que és cert, aquest canvi cada cop està més a prop de que es pugui, de que es pugui fer el switch.
Vale? Sí, però té que haver-hi...
Precisament per el que parlàvem de la pressió per estudiar, per formar-se i per adquirir coneixement. Jo crec que avui dia ja són molt autònoms en poder fer als asiàtics moltes coses.
Però cal un canvi a la recerca base. O sigui, així com a Europa i als Estats Units encara hi ha molta inversió en recerca base, que és del final d'on surt tot. D'on surt de la recerca base, i a Corea sí que hi és. Perquè, per exemple, aquí a Catalunya, dir que tens un doctorat a la indústria no serveix de res, no t'ho valoren, res. De fet, jo tinc estudiants que estaven a mig doctorat i, mira, escolta, deixo el doctorat, vaig a treballar a l'empresa i anar a presentar un currículum a un lloc i dir, molt bé, saps què? El teu currículum està molt bé, però tots aquests articles d'investigació que tens, treu-los del currículum perquè fan nosa. O sigui, en comptes de ser un mèrit el fet que hagis fet recerca i que tinguis publicacions científiques en llocs importants, no, això treu perquè molesta.
Va, suposo que depèn a quin tipus de feina estigui aplicant.
No, en general, Raül, o sigui, tu no, per el fet de tenir un doctorat a Corea, el teu sou que puja. Tu apuntaràs puja automàticament, i sí, categoria, sí. I respecte, i segurament et tractaran per el títol de doctor. Aquí ets doctor i, bueno...
Ja, però bueno, doctor, però això em recorda el licenciado, però bueno.
No, sí, el licenciado. Jo he estat a Itàlia treballant ara fa molts anys i hi havia un senyor que era l'ingeniero Pucci, que era el director del departament de Telecom Itàlia, i tothom era l'ingeniero Pucci. Dic, collons, jo també soy ingeniero. Diu, no, sí, però tu ets un pringat i ets el jefe.
Tornem a Corea i tornem a Samsung. Que, això, estàvem parlant de com és la companyia, com veus les històries. Samsung, LG,
Clar, les companyies coreanes al final és a vegades, tu veus la innovació en tots els productes i tot el que comporta, i després veus el personal i de la forma que treballen i potser no té res a veure. Són organitzacions super, diguéssim, allò de...
Molt jerarquitzades,
on tothom... Són cadenes de mando molt directes, molt de control. De fet, ara estan començant a posar música per a l'hora d'anar-se'n, perquè el que passava és que fins que el jefe no s'aixecava, ningú marxava. I llavors... El que passa és que, en certa manera, això sí que potser pot ser un problema en el tema creatiu, perquè al final si el jefe no diu el que s'ha de fer no es fa, però en canvi una de les coses que m'he trobat que és molt positiva a Corea és que quan hi ha una direcció, en el sentit, mira, el dels cotxes elèctrics, aquí tothom estem parlant, i allò de dintre de 5 anys, dintre de 10, dintre de 20, allà la que s'agafa una direcció i diu, mira, anem a cotxes elèctrics, potser en 2 anys... I tothom ha canviat el seu xip, tothom ja no s'ho replanteja, no és allò de dir, ostres, no, és que...
Això és el que toca.
Això és el que toca. I tenen, de fet, una illa que es diu la illa de Jeju, que vas allà, no sé si heu vist els Hyundai Ioniqs, que són... Sí. Doncs allà tots són Hyundai Ioniqs. Hi ha com una espècie de micro... micro...
L'Ioniq és un Hyundai que el tens en benzina, el tens en híbrid i el tens en...
Aquests estan... Els que he provat allà són elèctrics, són una passada. Perquè
sí,
mira,
sí,
que jo realment no em creia massa amb el tema de... Ostres, no, la conducció és increïble. I veus que aquest potser és un preludi de lo que serà després Corea, però veus com ho canvia tothom. O sigui, tothom a aquella illa ja fa servir els cotxes elèctrics i ja és una...
S'ha fet com un pilot, per sí. entendre'ns, però sí, és un pilot sí. on s'ha pogut fer el swap molt ràpidament.
Això mateix.
I que en principi tot apunta que el país faci mm-hmm. el canvi. Però això són molts diners i la gent rep ajudes?
Perquè això és el consumisme una mica també. És, ho veus també amb els cotxes. No trobes un cotxe de més de 5 anys, perquè també és estatus. Llavors, clar. Com que tothom té el millor i el més nou, per això treballen tantes hores també, una mica mm-hmm. per comprar el millor i el més nou, llavors els canvis tecnològics també arriben molt més d'hora.
Però Roger, una cosa. Tu no veus com a societat una mica malaltís que els nens i nenes i joves estiguin fins cada dia fins la una a les dues de la matinada estudiant, quan comencen a treballar es passin literalment la vida a la feina? Ostres, tu vols dir que això és sa?
Aviam, jo com a pare de dos d'ells, evidentment no així, intentaré protegir-los d'això. Però clar, és que no s'ho replantegen, no és allò que dius, ostres, que jo hi ha una altra vida en la qual puc ser diferent i ser més feliç. És que no, és el que hi ha.
És que,
i és la forma...
per això dic, perquè és que encara que ho vulguis protegir, vull dir, si al final ho fa tothom i la pressió social t'obliga a fer-ho, perquè si no, seràs el desgastat.
Una cosa, que... també hem de tenir en compte que aquest país està en un moment històric diferent del que estem nosaltres. O sigui, nosaltres, la guerra civil doncs, va ser 80 anys i la postguerra ja va passar, el van passar els nostres avis, els nostres pares, a nosaltres ja ens han arribat i estem en una època d'una relativa prosperitat. Uh-huh. Mentre que a Corea, collons, doncs, fot 50 anys que d'allò i estan en una situació de guerra freda permanent i a més han tingut que aixecar el país després d'una guerra que va ser terrible i això doncs fa que creix de dir, la gent que hi ha
Marc,
ara...
Els països del voltant no són tan així. Japó, que sempre ha tingut molta fama de ser molt així, no és ni la meitat que Corea.
Jo, sí, però a Japó i als anys 80 ja eren l'hòstia en vinagre. Als anys 80 Japó ja estava comprant Estats Units a saco, ja tenien molts calés. De fet, Japó té l'economia estancada, a dalt de tot, però estancada, des de fot 20 anys. Però aquesta gent encara, diguéssim, ja hi ha generacions que estan molt properes a la gana i encara hi ha aquesta ètica de tirar endavant el país perquè recordes exactament el que hi ha abans
i és una
de la prosperitat que hi ha.
Però no és una cultura pròpia. No és una cultura
pròpia. Em sembla que t'ha justificat una cosa que no es pot justificar.
Però no és una cultura pròpia, perquè ara que ha sortit el dels Oscars i el Paràsit, no? Que ha sigut del Corea. Aprofitant això, s'ha fet anàlisi una mica del mercat audiovisual i tal, mm-hmm. i te n'adones que tens uns referents culturals propis, una indústria molt potent cinematogràfica pròpia.
De música.
De música.
El K-pop.
Exacte. Mm-hmm. I a més, que la gent hi creu. Els joves s'ho creuen, els joves estimulen això. Vull dir, viu una mica al marge de lo que nosaltres veiem des d'aquí. No sé si tot o en part... És una realitat molt diferent de la que vivim nosaltres, no?
Jo crec que és una mica de tot el que heu dit, perquè, per exemple, sí que és veritat que la generació potser de lo que seria l'àvia de la meva dona, mm-hmm. que ara deu tenir doncs, uns 85 anys, això sí que ho he viscut i ha passat molt, molt malament i, evidentment, la seva prioritat és menjar i estudis, només té aquestes dues prioritats.
I segurem la mare de la teva dona ha estat en postguerra.
Tot i així, també t'haig de dir que hi ha diversos salts. Sí, potser els pares de la meva dona serien com els nostres avis, però aquí hi ha un salt generacional que, diguéssim, si intentes explicar-ho així de forma molt ràpida, de que potser els seus pares són els seus avis, o som els nostres avis, però en canvi la meva dona és igual de moderna que jo. I al final, jo crec que aquest canvi que parlàvem abans de tecnològic també culturalment ha fet un canvi molt gran i no és la mateixa mentalitat que tindrien ara. O sigui, la gent no estudia només perquè els seus pares o perquè han passat fam, sinó perquè al final és un país molt petit i on hi ha molta gent en el mateix lloc i el fet d'aquesta competició permanent els porta a voler ser els millors en tot. Llavors, no és algo que jo crec que et desaparegui dintre d'una generació més, igual que si ho poséssim amb la nostra perspectiva.
A més, són molt de Corea. I jo veig allò de dir, amb un sopar d'allò de parlar, Corea, tu, Corea! I, o sigui,
hi ha una paraula que es diu urinara, urinara, que és, no sé si ho vaig dir en algun dels podcasts,
no,
però urinara vol dir el nostre país. I, o nosaltres, o sigui, per exemple, tu quan et refereixes a qualsevol persona o fins i tot al nostre, la nostra mare, jo no dic la meva mare, jo dic la nostra mare o la nostra filla o la nostra... I això que dius de comunitat també afecta la cultura perquè és el nostre país. I llavors les crisis, fins i tot les crisis econòmiques, les han tret perquè és el nostre país i tenim que cuidar el nostre país, sí, el nostre...
Remant tots cap a un mateix...
Ja, però això que estem dient, si us fixeu, això és la mateixa cultura d'Estats Units. Supercompetitius, fins i tot en l'educació, lo d'universitats elitistes i on has estudiat et marca tot, el gran sentiment patriòtic de país, treure la bandera per unir-los a tot... Tot això, jo no sé si té a veure amb la guerra de Corea i tot això, però que sembla que tota aquesta manera de fer l'han importat als Estats Units i li han donat encara una volta més.
Home, hi ha una connectivitat...
Home, amb, i Corea és un país petit amb moltes potències fortíssimes al costat. No, però, la Xina o Japó...
A més a més, la influència d'Estats Units a Corea és evident.
És evident.
Carai, exacte, els americans estan allà des de la guerra de Corea. I a més, també, amb aquest element, diguéssim, de les diferents generacions, o sigui, Estats Units també van tindre, als anys 30, la generació de la pobresa més bèstia que a partir dels anys 40 agafen i comencen a sortir-ho, i durant els anys 50 sobretot tenen una ètica del treball super exagerada que es comença a trencar amb els anys 60 en la joventut, i que hi ha un trencament social, perquè hi ha la joventut que ja han crescut amb la prosperitat dels anys 50 i diuen, i ara per què em tinc que matar a treballar i prefereixo drogues i rock and roll.
Hi ha aquí estudis sociològics, no? Que aquest trencament del 60 americà pot venir en els països asiàtics, no sé, a tots, i no sé en quina profunditat, per la generació dels teus fills.
Sí.
Hi ha estudis sociològics.
Igual que aquí a Espanya va venir als anys 80.
Sí.
O sigui, aquí fins als anys 80 no hi ha la disbauxa. En canvi, als anys 80 doncs, arriben els punkis, arriba la movida, arriben els heavies, arriba una altra història. O sigui, pensar que és com una... I a Japó també ho tenen tots els bojos de Shibuya i tots els adolescents fotent el capullo disfressats.
I els compra huele bragas aquests.
Ens van allò de l'espelma de la...
Prou, que si no hem de posar...
Ai, ara estic pensant...
Hem de posar explícit.
En què coño estoy yo pensando?
Exacto. Roger, molt bé, moltes gràcies.
Ha
estat molt bé, perquè avui hem trencat molt la dinàmica que portàvem de temes més tequis, fins i tot de Corea hem parlat més sociològicament que tecnològicament, però jo crec que ha estat molt bé.
Que hi ha hores,
jo sobre el tema de l'educació, perquè no tinc el link, però busqueu-lo, perquè això va fer un 30 minuts o un 60 minuts fa 10 anys. Però sí, segurament TV3 el deu tenir el... Bueno, no sé si el deu poder trobar o no. Però era això de l'educació a Corea.
Així, és super
vinga, faig un spam i després ja faré un dels capítols de Hecho en Corea que explica una mica l'educació.
Serà interessant de comparar.
Sí,
seguim endavant, anem cap a la part de la comunitat.
Vinga.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs res, avui una comunitat trista i desolada.
No tenim,
no hi ha mecenes, no hi ha gent que doni nova per via PayPal.
Jo estic ara posant una pàgina de la xeta d'un podcast que es diu Cavalga el Cometa.
Ah! Minuto? Minuto segundo?
Minuto 47, 48.
I el... And the Cavalga el Cometa goes to...
I mira que abans ha tingut dues o tres oportunitats que li han centrat a l'àrea cadeta per rematar-la.
No, estic ara polint la pàgina. pàgina. Estic ara polint la pàgina que m'han dit que
bueno, va, ràpid, coses. Que anem tard. Feu-vos mecenes d'una vegada via l'aixeta, que ens fa molta il·lusió quan tenim mecenes nous.
Exacte, sí.
I no deixeu de comprar a Amazon via afiliats de Mossega la Poma. És cèntim a cèntim, 10 cèntims a 10 cèntims, algú que compra 20 arduinos, que li fem molts besitos perquè flipem molt, i tot aquest conjunt fa que nosaltres anem tranquils, i paguem els nostres
les impostos. Amples de banda i exacte, les coses que toquen.
Exacte.
I els Tesles. Sí.
I els Tesles.
Els Tesles, els Tesles.
Sobretot els Tesles.
Bueno, de moment ja n'hem comprat un o ningú, no?
No, un o ningú, sí, més o menys 50-50.
Ah, per cert, que l'altre dia, què vas fer tu, Tomàs, la setmana passada, que vas dir, algú m'ha dit fa poc que cada cop hem més Tesles. Crec que vaig ser jo, que dic en el trajecte que faig cada dia, que em creu uns quants Tesles cada dia, anant i tornant.
És que, on tu vius, perdona, Xato, on tu vius hi ha molt caler, perquè jo vaig anar també amb un germà, no, i amb un germà, que el meu germà té molta pela. Vaig estar jo per allà baix i també vaig veure molts Tesles, sí, sí.
Home, jo a Vilanova no és que em vegi molts, però que venint de Vilanova a Barcelona i tornant cada dia, tot el que és l'autovia o l'autopista, em veig, és que pràcticament cada dia em veig entre 1 i 3.
Però són Model 3, Raül?
Hi ha de tots, hi ha el típic petit, el típic que és berlina, també n'he vist que és com un...
El monstru immens.
El sub.
El sub, que és com grandot.
És molt gros, és molt gros l'X.
N'he vist diversos.
Jo estic esperant a veure el track aquest.
El supertrack.
Perquè jo tampoc vinc cada dia a la mateixa hora, o sigui que no és que vegi els mateixos cada dia. I se'n van veient, de debò. I a més em fixo i a vegades veus que això, que el tio porta el mòbil a la mà. A més, si et poses darrere d'un d'ells que porta l'autopilot, normalment te n'adones perquè va superben col·locat.
Va al mig, pam.
Super ben col·locat, perquè normalment tu ves la gent conduint i encara que vagi conduint, clar, si tu vas conduint al final no vas com super rígid, vull dir que en el cotxe doncs balanceja potser una mica, res, encara que sigui poc, però si vas darrere amb moto te n'adones molt que...
Clar, genial, que... és com si perquè és un tiralínies, no?
Suposo que va fent com microcorreccions, però són tan micros que tu el que veus és que vas super, com si fos per rails.
Cuidado amb les motos, que l'autopilot no veu les motos, eh?
Ja m'encarrego jo de veure els amics, no et preocupis. Ja,
bueno, suren al mapa, però la xafa.
Ja. Anem per notícies breus.
És un motorista total, i els ciclistes menys.
Notícies breus de la setmana, vinga, va. La primera no és la que va apuntar el Magma. Anem a l'apartat d'Apple. La primera no és la que va apuntar el Magma.
D'Apple no,
direm...
de notícies.
Hi ha notícies d'Apple?
Sí, d'Apple.
Hi ha notícies d'Apple?
Sí. Doncs la primera no és la del Magma, que ara vindrà, que és interessant, però us avanço un rumor, que tenim Keynote...
Keynote
a finals de març. Es diu que sobre el 31 de març. Què passarà a la Keynote?
Bueno, segurament sortiran
dels iPhones aquells...
L'iPad Pro, no?
L'iPad Pro, perquè l'any passat no es va renovar.
Que ja li toca.
Diuen que poder surt un iPhone nou, que serà com la continuació.
A veure si el nou iPad Pro el farà una mica més rígid, perquè les proves...
Sí, que no es dupli.
Que no es dupli, perquè es veu que és bastant de paper de fumar, l'iPad Pro.
En canvi, el telèfon aquest que ha tret Samsung és una passada. Els testos... No el dobles, no tens collons.
No, però el ratlles amb l'ungla.
Ah, sí, però...
Ara en parlarem també d'això.
Els testos i les macetes.
I el que espero molt, sobretot, és a nivell de software, sortirà iOS 13.4, i ens vindrà per fi les carpetes compartides a iCloud. Ho van prometre fa un any.
Després de 50 anys que ho té tothom, ara arriba Apple.
Per fi és 1995.
Ole tu, ole tu.
Hi ha aquella història que expliquen els directius de Dropbox que es van reunir amb l'Steve Jobs perquè potser ell els hi comprava, i ell els hi va dir que ells no tenien un producte, sinó que tenien una funcionalitat. A feature, not a product. Doncs hòstia, a la feature aquesta de les carpetes compartides a iCloud ja les podien haver tingut.
Les dues coses pitjors d'Apple avui en dia són iCloud...
Els preus?
No els preus
sempre.
Això no serà un històric. iCloud, i sobretot la part de sharing dintre d'iCloud, que està fatal, perquè no només les carpetes, les notes no van, allò que em van dir a la web...
I de tant en tant tens algun susto. Que,
susto.
Hi ha coses que desapareixen i tornen a aparèixer i dius... Ah.
Bueno, perquè els backups es tenen
no molt. Confieu en el cloud.
I la segona cosa que tenen fatal és, des que va sortir Apple TV Plus... La té interfície bugs, eh? Sí, té bugs, però la interfície d'Apple TV has no sense, o sigui, no té sentit.
No està, no està sentit. Molt d'allò.
Barreges la lloguer amb la compra, tot això no té sentit. Sí, sí. I això no ho han canviat.
Bueno, i Siri, que Siri per mi encara és un desastre.
És un desastre.
Parla coreà, Siri?
Sí, parla coreà, Siria. Li has de dir en vez de...
Siria.
Siria.
Molt bé. L'altra notícia la vas apuntar tu. Vinga, va.
L'altra estic molt content perquè...
Avui l'he provat. He anat a la ITV, l'he provat i m'agrada,
Que ara Apple Maps ja inclou les indicacions en transport públic per fi a... Tothom va dir Barcelona. Tothom va dir serà pel Mobile World Congress, però com... No, però és a gran part d'Europa, de fet, València, Madrid i molts altres països.
I Massachusetts.
Bueno, Massachusetts ja feia temps, però ara ha vingut a molts països d'Europa. Arriba molt tard, és veritat, però bueno.
De transport públic i de congestió de trànsit també?
Bueno, això ja ho tenia.
Crec que pots canviar fins i tot l'hora en què surts. Dius, no, surto d'aquí 3 hores i
tu calcules. I pots posar un avís, sí.
Molt bé, doncs d'Apple ho hem ventilat ràpid.
Tot i que Siri comença a fer coses, cada vegada es fa coses més avançades. Per exemple, ahir per la nit agafo el mòbil i em trobo que en la pantalla bloqueig em diu, vols posar l'alarma a 6:45? I dic, vale, doncs toques el botó i ja ho tens. I ara ja sap els dies, el dia que vull, quan vull posar, i em diu, avui hauries de posar l'alarma a aquesta hora. Pum, ja, i posa-la, sí, tira. Està, que dius, home,
Bueno, anem a parlar de coreanos. Doncs la que una que ja hem dit que us posaré l'enllaç perquè el vídeo de YouTube d'una review d'un tio que fa reviews i,
és el que agafa els llapissos aquells amb les diferents dureses.
Sí,
i
Marc, però aquest senyor fa molts anys que està fent això amb tot tipus de telèfons. I el tio al·lucinava, o sigui, he vist el vídeo i el tio flipava dient, no em puc creure que el Galaxy Fold el ratlli amb la ungla, i feia així amb la ungla, sí. i tot
que s'ha de dir una cosa, aquest telèfon està pensat perquè quan no estàs parlant amb ell està plegat. Sí, vull dir que la pantalla va protegida, la part de darrere del telèfon sí que era resistent.
Sí, però va protegida, saps per què? Perquè queda un espai, és a dir, la pantalla de dalt amb la pantalla de baix no es toquen, és com una almeja.
Però vull dir que és veritat que obert es ratlla molt fàcil, però que és un telèfon que no anirà a la butxaca o al bolso obert.
És com una almeja, i fa olor de la Gwyneth Paltrow.
No. És que a veure, tampoc que, clar, la pantalla s'ha de doblar, llavors vidre, de moment, no pot ser.
Que ho sapigueu i mireu el vídeo perquè realment és jo flipo, o sigui, és així amb la ungla ratlla,
bueno, però penso una...
clar, és que no és vidre,
però que passa és que el
Z Flip que ha sortit fa sí que té ja un, no sé, no vidre evidentment, però no, comença a tenir el...
Samsung tindrà un problema als Estats Units perquè la publicitat que ha fet allà sobre el Fold estava, diu, no sé què, glass.
Això és un problema, perquè, per exemple, jo durant molts anys vaig tenir els Palm, i els Palm, com els hi pretessis una mica, es quedaven d'allò, però ja tu sabies que allò havies d'anar amb compte i ho tractaves amb carinyo, perquè veies, doncs, que era un cristall líquid d'aquests així una mica xutxurrillos, i ho tractes amb compte, tens la tapeta per no d'allò, i no se'n va trencar.
Nosaltres,
mai.
Nosaltres, si ho saps, ho fas i ja està, però als Estats Units, que són una mica pejigueres, si tu fas una publicitat dient que el Fold té glass i amb la ungla ratlles un glas, no va.
Bueno, però ara ja els que compren aquest tipus de telèfon a aquest preu està en Gadget, està a Gizmodo, està a tot arreu, que estan parlant del vídeo del senyor aquest. Vale. El Disweekend Deck també en parlaven d'allò.
Vale,
l'has de tractar amb carinyo, d'acord? Doncs bé,
segon,
doncs que no se't caigui.
Punching ball contra Samsung. Avui.
Vinga, va, fot-li.
Vinga, jo rebo.
Que no sigui
res. No té res amb Samsung. Si pobre, si té un Apple Watch i tot, si és bona persona.
Exacte.
Que per cert, hi ha una crisi molt important amb la indústria de rellotges a Suïssa, però molt important. I lo interessant de la crisi no és que l'Apple Watch els faci mal, que òbviament...
I se'n reien,
sí. Doncs lo interessant és conèixer algú de Suïssa, que sigui del món de la rellotgeria, que ens expliqui una mica la manca de previsió de quan va passar aquestes coses.
Però, a veure, al final també hi és una cosa d'aquesta. O sigui, a la indústria de Suïssa foten un rellotge que són fantàstics, són meravellosos, però són bàsicament peces de museu. Yeah. Perquè, o sigui, estàs fotent coses que la utilitat marginal que t'estan donant, quan van sortir els Casio dels anys 80, aquests fantàstics com els que ens van regalar per la primera comunió, aquests Casio ja eren millor que els rellotges suïssos. Llavors, què passa? Doncs que no hi havia el d'allò d'estatus. Clar, en el moment que hi ha algú que, com Apple, que li foten el component de disseny i d'estatus a sobre allà, i ja han perdut la guerra, perquè és que a més un rellotge d'aquests et costarà a partir de 3.000 euros i amb 300 euros, 400 euros tens...
I 8.000 euros.
Però fixa't que a partir, però clar, amb 400 euros tens un pepinasso d'Apple Watch, i si sobre li pots fotre el loop milanès o alguna cosa amb una mica d'estil, collons, és que estàs en un ordre diferent de calés i sobre dona molta més funcionalitat.
La meva estera té...
És molt maca, és molt trendy.
Però fixeu-vos que la...
Et fa més jove, eh?
Sí,
l'estratègia que va
intentar... Joga amb els meus ulls.
L'estratègia que va intentar fer Apple una mica per competir amb els rellotges, això us en recordeu quan van fer els d'or...
Bueno, va contractar la senyora de Woodberries.
Sí, però no té sentit, perquè el mercat de la gent... Si jo abans no tenia rellotge, per què tinc un rellotge? Perquè tinc un Apple Watch, perquè si no fos un Apple Watch jo no tindria rellotge.
No, jo tampoc.
El que segueix havent-hi és la gent que són els friquis dels rellotges i col·leccionen i en tenen moltíssims, però que van més a per a rellotges clàssics de, que tinguin anys que no d'allò. Per exemple, si vas a Lugano, a les rellotgeries, els rellotges realment cars eren models de 1929 o de 1930, sí, coses així, coses antigues, que dius, oh, allò sí, allò et costava, aquest rellotge val 2 milions d'euros, i la mare que els va parir. Vale? I els tenen, el tenen allà, que podies trencar el vidre, igual...
Segur que aquest vidre es trenca com a
la
del Samsung. Com un Samsung? Com un Samsung.
També s'ha de dir que l'Apple Watch es ratlla bastant.
Sí, déu-n'hi-do. No, sí, sí, sí. S'ha d'anar en compte.
Com cuidar.
Però no amb la ungla.
No amb la ungla. No.
Anem a... Ara vaig per
a la platja.
Amb la sorra.
A la platja, perquè la sorra és de quarts.
Sí. Ara anem per la segona de Samsung, però deixeu-me fer un parèntesi que ho havia d'haver fet en la part de comunitat i no ho he fet. És molt ràpid. M'han arribat per diversos llocs felicitacions pel programa de la setmana passada a Manradio.
Ah, perquè no hi ha mar,
no, jo crec que no era per això, perquè de fet aquesta
setmana... L'he escoltat i està molt bé.
Sí, molta gent ens ha felicitat. Sí, sí. Només ho volia dir perquè com ha sigut de passadís o com ha gent que m'ha vingut o correus...
Va estar xulo.
Doncs això. Gràcies, Radurdín, ara que ens escoltes. Mm-hmm. Segona que passa a Samsung. L'equip de seguretat de Google els ha fotut una esbroncada que te cagues.
Perquè han tocat el carrer d'Android...
Culpa a la coreana d'introduir canvis innecessaris en el kernel d'Android pels seus dispositius, i això fa que s'afegeixin errades i vulnerabilitats.
Bueno.
I hi ha un, i això està publicat al Loro, en un blog de Google.
To the Parrot.
To the Parrot.
Google, compte que Google diu que es veu que ara acaben de treure una marca registrada, han registrat, no me'n recordo com es diu el nom en anglès, però és l'equivalent de la paraula Amaranto, vale? de l'Amarant, que és un pseudocereal, que és el que acaba fent les boles de l'Oeste, vale? Per fer com un sistema operatiu propi. És possible que Google de cop i volta deixi de desenvolupar Android com a únic sistema operatiu.
No, és possible,
com únic. Ojo que hi ha el pleit entre... Que ja arriba el Suprem, el pleit entre Oracle i Google per al tema d'Android, que no, han fet servir el Java com a llenguatge, i encara no està clar com sortirà això. Ja. Llavors, igual aquí estan... Perquè el problema que va fer Google va ser que va incorporar el Java com a element central d'Android. I no era necessari. I no era necessari, però el van ficar com a llenguatge de llavors està massa vinculat Java, aquest Java que no és Java que van trencar ells. I clar, Java és d'Oracle, perquè era de Sun Microsystems, i Sun Microsystems va ser comprada per Oracle. I Oracle és una colla de mamons.
Que tinc amics a treballar a Oracle.
Ho deu saber, ho deuen saber ells també.
Bueno, canviem d'escenari. Una enquesta, ara que esteu tots quatre aquí, i no miris el guió, Marc.
No.
I ara és l'últim en respondre.
Com vols que jo llegeixi això tan petit?
Ja. Digueu-me l'última cosa que heu vist, pel·lícula o sèrie o...
Porno no val, no?
No, de terror.
Ah.
De terror.
Bueno.
It. Recordeu ara? It. Mm-hmm. Raül, arribes?
Jo no veig cor de terror, que tinc cor de koala.
Ah, tu tens cor de koala.
Ah, a mi bueno. No m'agraden les coses de...
Jo vaig veure una escena de Jurassic Park aquest diumenge, però vam tindre que parar-ho perquè el meu fill petit li feia por quan el tiranosaures volia menjar el cotxet aquell ple de nens a dintre.
Mac,
i ho va fer parar.
Tu estàs aquí,
i te'n va agradar molt, però en veig moltes de terror, m'encanten.
Poca broma,
però
quan jo tenia 15 anys em vaig llegir It quan tenia 15 anys, i recordo un dia a les 3 de la matinada, allò que fan els adolescents de llegir fins a les tantes de la matinada, i vaig tancar el llibre a les 3 de la matinada acollonit.
Allò que
O sigui, el
es cau un cargol del llit al
la
terra
sèrie
i
no ho sé, el llibre és espaterrantment bo i fa molta por. O sigui, fins al punt que allò, si hi havia algunes nits que em vaig tirar tota la nit llegint perquè no, jo no tanco la llum.
Ja. Doncs ara el terror no ve d'It, sinó de ve d'IoT.
I d'Internet of Shit. IOS, Internet of Shit.
Internet of Shit. Perquè
de la mà d'en Ferran Recio.
Però l'últim relat de terror més aplustoflant que hem vist.
Aplustoflant. Ara ho has dit. Aplustoflant.
Que hem vist darrerament és una review d'un producte d'Amazon.
Que de fet és una contribució meva al guió. Perquè jo en comptes de dir, oye Siri, truco un Tomàs i fica això al guió.
Oye Tomàs, mira, saps és un Siri por ahí, no sé on. El del mar.
Digue, oye Tomàs, mete esto en el guió, por favor.
Por favor. I ja.
Obrir l'aplicació de notes i escriure, no.
No, és que estava conduint. Ah, escolta, vale. Tomàs, què et sembla això? I està.
Terrible, Raül, terrible. Ja sé que et miràs.
Però sí, en fi.
Doncs hi havia una càmera domèstica per monitoritzar nadons hi ha una review a Amazon que sí. explica que es va connectar a les 4 del matí.
No, hi havia la mama que tenia el nen donant-li el pit al nen a les 4
de
la matinada.
I de cop i volta
veu. I sent una veu que diu, ei, ¿dónde está el niño? Una veu que surt de la càmera. O sigui que, i llavors, la senyora aquesta va començar a buscar per internet i es veu que hi ha tota una subcultura de fricassos que es dediquen a hackejar càmeres d'aquestes de baby monitoring per mirar, els agrada mirar nens mentre dormen.
Això, va, no això ho vaig comentar jo ja fa bastant temps, sí, en parlar, ja... potser ser la primera temporada.
Sí, sí, va passar, ja fa temps, pues va sortir un vídeo...
Hi ha gent la seva perversió la seva, o la seva afició.
I gent que es connecta per acollonir els nens per la nit.
Sí, això va sortir
un reportatge... Ah, i els acolloneixen.
Sí.
Home, imagina't.
No sé si va ser a la CBS o a la MNS o a Washington Post. Va haver-hi un vídeo d'això.
Aquestes càmeres se suposa que és que quan tu estàs sopant o el que sigui, veus el nen, no? O l'escoltes, més que res.
Sí.
Per què collons vols una càmera connectada a internet?
És perquè normalment perquè es connecten ja automàticament perquè tot ho fan a través del seu núvol. Però és que quan va parlar d'això és el que us vaig dir, que després tu te'n vas al teu router neutre i aquell dispositiu no el deixa sortir a internet i així pots veure tu des de la xarxa local de casa teva i ningú pot connectar-se des de fora. Perquè elles per defecte es volen connectar sempre.
Bueno, que sapigueu que aquest això...
I com tot que xerret de IoT, la seguretat...
No, i has de tancar ports.
Que sapigueu que s'està treballant per part d'Amazon, d'Apple i de Google un estàndard de comunicacions segures sobre el protocol IoT, que ja sortirà i ja us explicarem més endavant.
No, la millor manera que aquests aparatos siguin segurs és no endollar-los.
I també ha d'haver-hi no seguretat al damunt
no,
i un consorci.
I no comprar-los.
Hi ha un consorci que està treballant sobre això.
No, però si Marc, si tu tens, perquè ho veure des de casa, tu al router, aquell dispositiu no l'obres fora de la xarxa local i s'ha acabat.
Sí, sí, sí.
I tens la teva xarxa local i ja està, no té més misteri.
Hem d'anar a propostes perquè anem fora de temps, que tenim una última notícia d'Amazon i el coronavirus, però ho deixarem per un altre
dia. Ho fem la setmana que ve.
Sí, tirem.
Parlant del coronavirus, saps que Apple ha fet un informe pels accionistes preveient... No pèrdues, però una baixada considerable dels ingressos.
De la fabricació.
Sí,
clar, però que això farà que es pugui que en vengui menys i que ja va fet com una nota extra addicional als inversors de que esperin que els ingressos baixaran molt aquest proper o propers quarters.
Tu has notat, Roger, allà la influència del coronavirus?
Ostres, de fet, jo 90% de la gent porta màscara. No. A mi el que em va sorprendre aquí és arribar que dic, ostres, què ha passat? Estic en un altre món.
No portem màscara, no està a la cultura.
No, i tant.
Per cert, vosaltres molt bé, portant algú d'aquella zona a l'estudi ara, molt bé.
Sí, va. Ole, tu.
I tu per part teva, molt intel·ligent, estàs en remot.
Per recordar-ho.
I tu, exacte, molt intel·ligent per estar amb Skype.
El proper mossega la poma el faré jo sol.
Hola, mosseguis, pues resulta... Vale. Anem a propostes, vinga, anem. Ràpid.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules... Tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Això, propostes ràpides. Ves pensant si tens alguna, Roger, que l'apunto al final. En Guillem ens parla precisament del coronavirus, d'articles del coronavirus. Hi ha un conjunt d'articles que ha publicat El País que parla sobre la grip aviar, què podria estar passant ara en relació al coronavirus. És un conjunt de 4 articles que, bueno, ell se'ls recomana, suposo que estan prou bé. Jo porto dues coses que he estat comprant via afiliats aquests dies i que m'han sorprès i m'han cridat l'atenció. ¿Vale? Una és una funda d'iPad resistent, ¿vale? Però d'aquelles que pots agafar l'iPad, anar a l'estació espacial, tirar-la contra la Terra
I
li passa alguna cosa a la Terra. ¿Vale? És bestial, aquesta funda d'iPad. És especial nens petits.
Ah, perfecte.
¿Vale? O sigui que és una funda d'aquestes que he dit, hòstia, si jo tingués nens, que no en tinc, li posaria aquesta funda segur. Doncs teniu allà a afiliats d'Amazon. I la segona és un complement pels AirPods Pro, que és un ganxo. tu poses, tens un ganxo d'aquests que es pan per damunt de l'orella, poses l'AirPod Pro a dintre i no se't mou quan surts a córrer. O sigui que m'ha semblat molt interessant. Val molt poc, val 8,99 euros i també
tindrà ara, ara faré de Raül. Hòstia, inventem uns auriculars sense cable i sense històries per fotre.
Heu de veure la cara de Raül.
Estava pensant, o sigui, si es veiera el Johnny Ivy us mata.
Sort que ja no treballava.
No, el senyor Sir no. I acabem, acabem abans de que en Roger porti, porti el seu d'això, acabo amb un... Això t'agradarà, Marc, tio.
Això m'agradarà.
En Cinerbof ens va es va recomanar un recurs web amb jocs d'ordinador.
Així va molar molt, molt xulo, molt xulo.
Amb remakes open source, amb remakes open source, es diu osgameclones.com. És remakes open source de jocs clàssics per consola i per ordinador, com ara Silent Hills 2, Age of Empires, Alone in the Dark, Alone in the Dark, tio, que encara, encara tinc la musiqueta dintre del meu cor.
Ja, Asteroids... ja, Tomàs, Tomàs, però mira, aquest joc, per exemple, Alone in the Dark, sí, l'intentes jugar avui i bajona.
Ah, no, no, segur, no com els Asteroids.
No confonem el record, no confonem el record amb tornar-lo a veure avui en dia.
Però jo no vull jugar.
No, no,
a mi m'agrada veure'l.
Exacte. Mai, sí, mai busqueu a YouTube vídeos del primer Tomb Raider que vau jugar perquè tindreu un brain fuck important entre el que pensàveu llavors i el que pensareu ara.
Roger, vinga, va, tira tu el teu, si tens alguna proposta.
Aviam, de cines, bueno, suposo que Paràsit és la pel·lícula del moment, però del mateix...
Et va agradar, et va agradar.
Jo crec que...
Si no, ets,
no,
eh?
No, però si no ets... els que vivim a Corea, i no, no és per dir... Però, realment tot el que veus allà en tota la pel·lícula, tots els missatges que estan descrivint el que són la societat coreana i tota la crítica, clar, a mi m'agrada molt per això, per veure tot aquest tipus de... Al final és, un, és una crítica total a les classes socials i, el, i no només al, a el que seria el paràsit, que el nom representa que és la família pobra que, diguéssim, que viu a Corea en forma de una mica alimentant-se dels altres, no? Però si aneu al mateix director, té diverses pel·lícules, ho sento, no, però no tinc els noms, però hi ha una que és una d'un tren, una altra, i després les podem posar a les notes, que justament ell és sociòleg, el director és sociòleg, i parla molt bé sobre això, sobre, el, sobre la diferència entre paràsit i simbiosis, que és la vull dir, aquesta persona de la societat que fa un win-win a la societat, no? Que evidentment guanya, però que a més està portant alguna cosa a la societat. I llavors aquest missatge com a sociòleg el posa molt en totes les seves pel·lícules i jo crec que és molt...
Vale, doncs recomanem no només Paràsit, sinó
sí, intenteu
la
buscar tota la filmografia en té diverses no en sé els noms ara.
Molt bé,
però...
perquè això ens complimentarà una mica la visió sí d'avui. No sé si tenim temps de fer avui truquis, Marc.
No, sisplau, perquè
no,
és que...
No, molt
es gravo jo després.
No? Es graves tu després.
Et graves tu sol?
Sí. Doncs els truquis avui es tindreu en solitari i després de tot això jo vull agrair molt que el Roger Royo hagi vingut avui a Mossega la Poma. Primera perquè ets un oient molt, molt antic, és, fa gràcia,
sí,
és un Cinerbof però de l'altra banda del Pacífic.
Sí, no? Els tenim compensats una cada
vegada. Sí, sí, us heu de conèixer.
Heu de fer la ruta, sí, fer la ruta i anar-nos a veure.
Faria, vamos, em tiro tres mesos.
Però vosaltres i... us havíeu vist ja alguna vegada?
No, bueno, no? Havíem parlat, crec. No?
Sí, havíem parlat. L'any passat pel Mobile World Congress també,
sí,
que tenia entrades.
Sí, sí. Doncs molt bé que estigui aquí en Roger, la veritat és que m'ha agradat molt que hagi estat avui, el programa ha estat molt interessant. Només comunicar-vos, bueno, gràcies a tothom, la setmana que gràcies per escoltar-nos, per la paciència. La setmana que ve, bueno, un comentari. Avui no hem tingut en Javi, perquè al final ha tingut classe, no podrà ser, vindrà, però ja trobarem el moment perquè
ja
vingui aviat.
Perquè vingui.
I només dir-vos que la setmana vinent parlarem de física i sobretot de meteorologia. I ho farem amb un meteoròleg, que a més és un tio que està aquí fent recerca en el Centre de Supercomputació de Catalunya, que es diu Miguel Segura, i és la polla amb vinagre.
Supercomputació nacional.
The Dick in Vinegar.
Nacional, no de Catalunya.
Sí, sí, sí.
És Barcelona, centre de supercomputació, i llavors, com m'explica sí, Jordi Torres, que el vaig entrevistar...
És el centre de supercomputació nacional.
Nacional.
No de Catalunya.
Vale, doncs el Miguel Segura ha estat a l'Àrtic, ha estat al desert i porta temes de meteorologia molt xules, molt xules. Ens veiem la setmana que ve.
Apli.
Adéu.
Adéu.
Adéu.